Molt bon dia a tothom, benvinguts a l'antena dels 5 minuts més. Són les 8 en punt del matí d'aquest dimecres 21 de febrer del 24, un dia que comença amb el cel totalment serè a les nostres comarques. Només hi ha alguns núvols prims que enteranyinen el cel i les temperatures han baixat. Es nota que avui no tenim la nuvolositat d'ahir. Quins valors tenim, Aniol Puigverd? Bon dia.
Molt bon dia, Joan, què tal? Doncs avui ens llevem amb 2 graus negatius a Vall de Núria, 1 grau ja positiu a Das i a Molló, 2 a Olot, Ripoll, Ribes de Freser i Mieres, 3 graus a la Vall d'en Bas, Sant Feliu de Pallerols, Vic i Girona, 4 a Camprodon i Anglès, 6 a Castellfollit de la Roca, Santa Pau i Roses i 7 graus a Banyoles i a Figueres.
El temps, amb el suport de Peixos Isma.
Dani Ramírez.
Aquest dimecres ens portarà una mica més de núvols. A la tarda, al matí farà sol amb núvols prims, alguna boirina, temperatura fresca, una mica freda a l'interior, però vaja, amb poques glaçades semblants a les d'ahir, o potser doncs, baixen un grau cap a la zona interior. Ahir vam arribar a 2 de mínima a Olot o a Vic, a Vic amb 21 de màxima, a Olot amb 20 i les més altes fins a 23 graus a Mieres, o per exemple es va arribar als 22 a Girona, 21 a Porqueres, al Pla de l'Estany. Doncs ja diem, no hi ha d'haver cap canvi important, tot i aquest augment dels núvols, a la tarda, un cel una mica enlleganyat, una mica ennuvolat, però sense precipitació. La temperatura de dia, doncs, podria baixar lleugerament, màximes de 16 a 20 graus i puntualment 21 o 22. I demà preveiem com a novetat important que reforci el vent de garbí, vent de sud-oest, que pot arribar a superar els 40 i 50 km per hora, i això farà disparar la temperatura, més de 22-23 graus a bona part de la costa i prelitoral, i fins i tot podríem arribar a superar els 25-26 graus a l'interior de l'Empordà, Pla de l'Estany, Baixa Garrotxa, interior de la Selva i el Gironès. Per tant, una temperatura molt disparada, tot i que al matí pot estar una mica núvol, la tarda amb clarianes, i amb un front de núvols, que arribaria amb alguna pluja feble la nit de dijous a divendres. I divendres també preveiem alguna pluja al nord de les comarques de Girona, a l'interior amb una cota de neu de 600 metres a l'Alta Garrotxa, bé, més fred, baixa la temperatura, podria nevar també cap a l'Albera, cap a les Salines, al nord de l'Alt Empordà, amb un cap de setmana molt més fred.
Els alcaldes del Ripollès mostren el seu malestar amb Renfe i Adif pel mal funcionament de l'R3. Consideren que després de les millores fetes el servei encara funciona pitjor que abans.
Sol·licitaran que els busos substitutius i complementaris continuïn vigents per solucionar les incidències que puguin anar sorgint.
Amadeus Rossell és el president del Consell Comarcal del Ripollès.
Això provoca en els passatgers i en la gent, usuaris, un patiment increïble, perquè això és el que no entenen Adif ni la Renfe, no entenen això, que la gent es posa nerviosa, la gent s'atabala, la gent pateix per la feina, perquè els poden acomiadar, perquè no arriben a les hores a les classes, i això produeix un patiment increïble que la gent doncs, ho ha d'anar aguantant, i això és el que no podem.
Garrotxa Activa us ofereix els titulars de la jornada.
Santa Pau inicia el compte enrere per comprar el castell. Aquest dimarts s'ha presentat un marcador digital que s'actualitzarà a mesura que es recaptin fons.
El dia 20 de juny és la data límit per disposar dels 500.000 euros per tal de fer la compra, però fins llavors es realitzaran accions per promoure el projecte.
Escoltem l'alcaldessa Cris Capó.
Aquest projecte té dues fases, no? Vull dir, el procés de recaptació de fons durarà 4 mesos. Tenim una primera fase que hem d'arribar a 100.000 euros, que la veritat que nosaltres ja fa unes setmanes que hem començat a fer reunions amb l'empresariat garrotxí i la resposta ha estat fantàstica, vull dir, tenim unes aportacions ja compromeses i aquests 100.000 euros gairebé puc afirmar que en la primera setmana els aconseguirem assolir i per tant d'aquí ja no hi ha volta enrere.
La Vall d'en Bas engega el primer servei de suport públic a la pagesia de la Garrotxa.
Tindrà una durada de 2 anys i un pressupost total de 7.500 euros. Els principals objectius són millorar la viabilitat econòmica, ecològica i social dels projectes del col·lectiu de la Vall.
Una sèrie d'ajudes de la mà Arran de Terra, entitat que gestiona el nou servei. N'explica més detalls una de les seves sòcies, l'Ariadna Pomar.
Llavors hi ha una part que les podem assumir nosaltres com a Arran de Terra fins a on arribem, no?, a nivell de coneixements tècnics, però després també si hi ha necessitats més, per exemple, agronòmiques, no?, on la vessant més tècnica productiva, nosaltres aquí no hi arribem tant, llavors derivem, no?, amb entitats amb qui col·laborem o també amb persones que el propi sector digui, ostres, jo tinc aquest assessor que m'interessa que em pugui acompanyar perquè hi confio i perquè m'agrada com treballa i ens entenem i llavors podem derivar-ho.
Al Ripollès, el Consell Comarcal destinarà 500.000 euros a la millora de camins. Es tracta d'un total de 26 camins que uneixen els diversos pobles de la Garrotxa. L'Enric Pérez des de l'àrea de cooperació municipal.
La feina d'aquest any ha estat fer una revisió de tota aquesta xarxa de camins per evitar duplicitats. És a dir, hi havia alguns camins que es trobaven dins també de l'àmbit del parc natural, de les capçaleres del Ter i del Freser, i el que hem fet ha estat ordenar-ho. El que fa manteniment al parc, doncs evidentment no cal que es faci també de manera recurrent pels manteniments que es fa des de la xarxa itinerània.
Un dia més hem de parlar de la gestió de l'aigua. Tortellà construeix un nou pou d'aigua al costat de la zona esportiva.
És una de les darreres mesures del municipi per fer front a la sequera. En aquesta línia, l'alcalde de Tortellà, Josep Reig, ha confirmat a Ràdio Olot i a Olot Televisió que han rebut una assumpció per part de l'ACA d'uns 300 euros.
I no s'acaba de creure les dades de l'ACA que ho justifiquen.
He vist xifres d'altres pobles que hi ha moltes coses que no, directament no me'ls crec. Vull dir, crec que és tot molt arbitrari, que les xifres no hi ha un rigor, que aquí hauria de ser-hi, i entenc que l'ACA... O sigui, quan reps la sanció, el que has de fer és tu demostrar que allò és veritat o no és veritat. Jo crec que valia la pena que l'ACA fos més rigorosa, que ja les xifres fossin reals. No?
La Fira d'Orientació Educativa Univers Jove de Ripoll celebra enguany el seu desè aniversari. Al llarg de tot el dia, centenars de joves del Ripollès i de comarques veïnes, com Osona, la Garrotxa, entre altres, han pogut gaudir de l'oferta formativa d'un esdeveniment que els ha d'ajudar a encaminar el seu futur. En aquest sentit, hem de dir que és una iniciativa que el que pretén és aconseguir encaminar els joves de la comarca. Per cert, les arts escèniques són la raó de ser del nou projecte que acaba de començar a l'antic edifici del Cremallera de Ribes.
S'ha convertit en un espai cultural que ofereix allotjament a artistes i companyies de diverses disciplines amb l'objectiu d'actuar com a espai de creació. La primera de les propostes obertes al públic que prové d'una de les residents serà aquest divendres.
La Nina Solà és impulsora del projecte.
S'ha ideat, doncs, dius, ens encantaria tenir un espai on poder fer els nostres espectacles, on poder assajar, i clar, una cosa que es fa molt en les arts escèniques és que els teus espectacles els vas a crear en residència. En residència artística vol dir que tu vas a un lloc on et pots quedar a dormir normalment i tens un temps específic per poder desenvolupar la teva obra, no? I llavors vam dir, hosti, seria guapíssim que poguéssim, que aquest espai que volem fer per nosaltres pogués tenir aquest caràcter de residència, no? I que pogués ser compartit amb altres residents, amb altres artistes que venen a crear el seu espectacle.
I avui també parlarem del Festival Internacional de Circ de Girona, que arrenca demà, batrà el rècord de trapezistes en una mateixa atracció amb 15 artistes.
El certamen convida una companyia també d'il·lusionisme còmic catalana.
I en matèria esportiva, Olot continua amb esdeveniments que traspassen les seves fronteres. Olot acollirà un nou torneig internacional d'hoquei patins en els pròxims mesos.
Així ho ha assegurat el regidor d'Esports, Aniol Sallabona, en una entrevista a la banqueta d'Olot Televisió. També ha destacat que ja hi ha un projecte definit per ampliar els vestidors del camp de futbol del Morrot i posar solució a la falta d'espai.
Nosaltres ens agradaria que dintre d'aquest any 2024 poguéssim tornar a gaudir d'un esdeveniment de caràcter internacional. Estaríem més enfocats cap a la vessant d'hoquei patins, i per tant, doncs, bueno, un esdeveniment que ens faria molta il·lusió a nosaltres per la dimensió i per la repercussió. Per la repercussió, perquè estaríem parlant d'un esdeveniment que atrau a molta gent.
L'entrenador de la Unió Esportiva Olot, Pedro Dolera, insisteix en la necessitat d'incorporar un nou atacant.
La seva demanda de fitxar un nou jugador al mercat d'hivern no va ser satisfeta per la direcció esportiva del club. Amb el poc nombre d'efectius, Dolera considera que l'equip ja a 9 punts de l'Hospitalet està ratllant l'excel·lència.
No em preguntis, pregunta-li Raset i pregunta-li Presi. Jo no, amb això no... Jo soc l'entrenador i jo ja vaig dir el que havia de dir. Estem a 9 punts del segon, crec que rècord de punts de la història. No sé si d'aquest any o de sempre, i d'aquí Olot, i jo no sé, el Prat quan vaig guanyar la Lliga, que vaig fer també no sé quants punts, jo crec que tampoc portava tants punts. És una bulleria el que estem fent, estem que si vols jugar tu la setmana que ve, jo t'abriria.
El projecte de l'escola futbol del Ripollès es continua consolidant. L'entitat va patir un canvi de junta ara fa 2 anys amb l'objectiu de reordenar els equips formatius i apostar per la formació dels jugadors del club i no tant pels resultats.
De moment han aconseguit doblar algunes categories més i la voluntat és tenir almenys 2 equips en cada etapa formativa.
El coordinador administratiu és l'Adrià Andreu.
Jo és que com a coordinador esportiu em plantejo molt l'escola com un procés formatiu des de principi a final. Per mi és molt important perquè al final... A dia d'avui entenc que el competir és molt important perquè tothom es basa en la competició i quan dic tothom és des dels mateixos nens, els entrenadors, els pares. Llavors hi ha una feina de mentalitzar la gent de que... Jo hi crec 100% en la formació. Jo crec que a base de que tu formis, i quan dic formar és donar els conceptes que pertoquen a cada etapa.
Busques millorar l'administració de la teva comunitat de propietaris? Ets autònom o tens una empresa i vols una assessoria professional i integral? Vols vendre un immoble o una finca rústica amb totes les garanties? O estàs buscant la teva nova llar? Aquests i molts altres serveis els trobaràs a Garrotxa Activa, la teva assessoria d'Olot. Estem a l'Avinguda Sant Jordi 166. Truca'ns al 972 27 51 12 i explica'ns què necessites. Garrotxa Activa. Professionals al teu servei. Sempre amb tu a garrotxaactiva.cat.
Entrem en matèria. Els alcaldes del Ripollès mostren el seu malestar amb Renfe i Adif pel mal funcionament de l'R3. Què diuen?
Consideren que després de les millores fetes, el servei encara funciona pitjor que abans. Sol·licitaran que els busos substitutius i complementaris continuïn vigents per solucionar les incidències que puguin anar sorgint.
Ens ho explica en Guido Sengerote.
Les institucions i alcaldes del Ripollès buscaven en aquesta reunió amb Renfe i Adif explicacions a per què el servei de la R3 és pitjor ara que abans de les obres que s'han realitzat darrerament. La realitat és que els serveis que es presten a dia d'avui, però, funcionen encara més lentament que els d'abans dels treballs i hi ha les mateixes incidències. Des del Consell Comarcal del Ripollès qualifiquen les explicacions d'excuses i demanen que es pensi en la gent. En parla el president del Consell Comarcal del Ripollès, Amadeu Rosell.
Això provoca en els passatgers i en la gent, usuaris, un patiment increïble, perquè això és el que no entenen Adif ni la Renfe, no entenen això, que la gent es posa nerviosa, la gent s'atabala, la gent pateix per la feina, perquè els poden acomiadar, perquè no arriben a les hores a les classes, i això produeix un patiment increïble que la gent doncs, ho ha d'anar aguantant, i això és el que no podem.
El Consell Comarcal ara farà una reunió amb els alcaldes i sol·licitarà que les mesures de busos substitutius i complementaris continuïn vigents per garantir un bon servei i solucionar les incidències que puguin sorgir. De tota manera, les autoritats locals i comarcals han pogut demostrar el seu malestar i transmetre el dels seus veïns i ciutadans.
Totes les excuses que ens van donant no ens serveixen perquè a més són les mateixes excuses de sempre i això ara ja no vol, ara ja no ens ho creiem.
Des de DIF i Renfe afirmen que aquestes dificultats inicials ja estaven previstes com a assentament de les obres. El Consell Comarcal és escèptic però i espera amb candeletes el traspàs de Rodalies, que desitja que sigui la solució a la problemàtica provocada pel que diuen que és un desordre dins de les empreses que presten el servei.
Santa Pau inicia el compte enrere per comprar el castell medieval. Aquest dimarts s'ha presentat un marcador digital que s'actualitzarà a mesura que es recaptin els fons.
L'Ajuntament de Santa Pau ha iniciat el compte enrere per aconseguir sumar 500.000 euros per adquirir el castell medieval situat al bell mig del poble. Aquest dimarts s'ha presentat de forma oficial la campanya de micromecenatge amb la qual el consistori espera, juntament amb aportacions d'empreses privades, recaptar els fons necessaris per municipalitzar l'espai. De moment ja hi ha gairebé 37.000 euros recaptats i en cas que s'aconseguís el mig milió d'euros necessari, l'alcaldessa Cris Capó i la presidenta de l'associació Amics de Santa Pau, Esther Badosa, asseguren que suposaria un abans i un després pel municipi.
Volem que aquest espai torni a bategar, porta molts anys tancats, sempre ha estat en mans privades, però sí que hi va haver en algun punt que havia estat l'escola del poble i s'hi generava algun tipus d'activitat, com el teatre i la gent hi participava, però portem ja unes dècades de que viu d'esquenes al nostre poble i volem recuperar aquest meravellós patrimoni.
És un moment únic, jo crec que és un abans i un després de Santa Pau, no? De que el castell que va ser el nucli vertebrador de l'inici del poble pugui ser realment del poble.
Ara bé, en el pitjor dels escenaris, i si no s'aconseguís recaptar el mig milió d'euros necessari, el consistori es compromet a retornar els diners a cada mecena. Tot i això, des de l'Ajuntament asseguren que són optimistes i que no hi ha marxa enrere.
Aquest projecte té dues fases, no? Vull dir, el procés de recaptació de fons durarà 4 mesos, tenim una primera fase que hem d'arribar a aquests 100.000 euros, que la veritat que nosaltres ja fa unes setmanes que hem començat a fer reunions amb l'empresariat Garrotxí i la resposta ha estat fantàstica, vull dir, tenim unes aportacions ja compromeses i aquests 100.000 euros gairebé puc afirmar que en la primera setmana els aconseguirem assolir. I per tant, d'aquí ja no hi ha volta enrere, això és un sí o sí. Creiem en la solidaritat del poble català, perquè en els moments que hi hem estat hi hem sigut totes i tots, i això arribarà a bon port i d'aquí 4 mesos tornarem a ser aquí per poder signar definitivament la compra de l'immoble.
Badosa, qui en el seu moment també va ser alcaldessa de Santa Pau, assegura que quan ella ocupava el càrrec, aquest projecte no s'havia pogut tirar endavant per culpa de les aspiracions de la propietat, unes pretensions que diu que ara han canviat. A més, Capó avisa que si es concreta la compra tenen el compromís de la Generalitat i la Diputació per arreglar la coberta de l'edifici. L'objectiu de l'Ajuntament de Santa Pau és disposar del castell per ubicar-hi un museu memorial de les víctimes dels camps de concentració nazi i un espai socioeconòmic que encara està per determinar.
Florenci Cos, aigua, clima i gas. Volem que estiguis bé a casa tot l'any. Som especialistes en descalcificadors, sistemes d'osmosi i en la nova tecnologia de mineralització d'aigua. Instal·lem equips de climatització domèstica amb la millor eficiència i rendiment. Portem el gas fins a la teva caldera. També treballem per hoteleria i restauració. Florenci Cos, aigua, clima i gas. Per fer-te la vida més còmoda.
Pàgina econòmica, la Vall d'en Bas engega el primer servei de suport públic a la pagesia de la Garrotxa. Tindrà una durada de 2 anys i un pressupost total de 7.500 euros. Els principals objectius són millorar la viabilitat econòmica, ecològica i social dels projectes del col·lectiu de la Vall. Les peticions i necessitats dels pagesos es poden fer arribar als membres de la iniciativa a través del correu electrònic. Informa Roger Isern.
Enmig d'un context de protestes per part del sector de la pagesia, l'Ajuntament de la Vall d'en Bas ha presentat, després de gairebé 2 anys de treball, un nou servei de suport a la pagesia. Es tracta del primer servei públic de la comarca que ofereix assessorament als pagesos. Entre diferents temes que poden servir d'ajuda de la mà d'aquest servei són la producció, planificació i disseny de finques, tasques administratives o obtenció d'ajuts públics. Dins aquesta nova eina per a pagesos de la Vall d'en Bas es pretén apostar per assessoraments en profunditat i estratègics, una sèrie d'ajudes de la mà de Ran de Terra, entitat que gestiona el nou servei. N'explica més detalls una de les seves sòcies, Ariadna Pomar.
Llavors hi ha una part que les podem assumir nosaltres com a arrendaterra fins a on arribem, no? A nivell de coneixements tècnics, però després també si hi ha necessitats més, per exemple, agronòmiques, no? On la vessant més tècnica productiva, nosaltres aquí no hi arribem tant, llavors derivem, no? Amb entitats amb qui col·laborem o també amb persones que el propi sector digui, ostres, jo tinc aquest assessor que m'interessa que em pugui acompanyar perquè hi confio i perquè m'agrada com treballa i ens entenem i llavors podem derivar-ho.
Davant un context on els pagesos han aturat gairebé tot el territori europeu, podria encaixar en el temps l'aparició d'aquest servei durant aquests últims dies, però l'alcalde de la Vall d'en Bas, Lluís Amat, remarca que es tracta d'un nou servei on s'hi treballa des de molts mesos enrere.
Ha estat una, no sé si dir feliç o no feliç, coincidència. No, fa temps que ho estem treballant, fa molt de temps, estem parlant de fa 2 anys ben bons, i que aquesta era una de les línies d'actuació que el grup motor, i també tenim un grup de seguiment, de diferents entitats, anàvem cap aquí. Vull dir, ha estat casualitat ben bona. No seríem impossible ser tan ràpids.
El nou servei de suport a la pagesia de la Vall d'en Bas comptarà amb un pressupost de més de 3.500 euros per aquests 2 propers anys. Els assessoraments a membres del sector tindran un cost d'entre 400 i 600 euros. Les necessitats i demandes dels pagesos es poden enviar fins aquest dimecres a la nit al correu ariadna@arrandaterra.org.
I encara més suport als pagesos, la Diputació de Girona ha aprovat una declaració institucional donant suport a la pagesia i reclama a la Generalitat, a l'Estat i a la Unió Europea que adoptin polítiques actives per revertir la crisi del sector.
Dins el paquet de mesures, la Diputació subratlla la necessitat d'alleugerir i simplificar la càrrega burocràtica, frenar la competència de les importacions exteriors beneficiades per normatives menys estrictes, garantir que les ajudes es paguin sense retards o promoure la modernització dels regadius, implantant el gota a gota allà on sigui possible. D'altra banda, el ple ordinari d'aquest febrer també ha aprovat destinar 300.000 euros a subvencionar fires al territori.
I ja que parlem de gotes d'aigua, perquè l'aigua continua sent notícia, Tortellà construeix un nou pou al costat de la zona esportiva. És una de les últimes mesures del municipi per fer front a la sequera. L'alcalde, Josep Reig, ha rebut una sanció per part de l'ACA d'uns 300 euros. No l'alcalde directament, sinó l'ajuntament que ell presideix. De totes maneres, ell comparteix la postura dels alcaldes de la Garrotxa de no estar d'acord amb l'Agència Catalana de l'Aigua i posa èmfasi en els números. Diu que alguns d'aquests números no se'ls acaba de creure, Roger. Què més ha dit?
Tortellà, com la resta de municipis de la Garrotxa, pateix greus conseqüències a causa de la sequera. Es tracta d'un municipi que comparteix aigua amb zones properes, com és el cas d'Argelaguer, i que depèn del cabal del riu Gomarell. Com la resta de la comarca, no depèn de pantans i dificulta la seva captació d'aigua davant el mal estat dels aqüífers. L'Ajuntament de Tortellà ha trobat, però, un bri d'esperança per obtenir aigua pel poble. S'estan acabant els treballs d'un nou pou a la zona prop dels equipaments esportius del municipi, com la piscina, les pistes de tennis i el camp de futbol. En una entrevista a Ràdio Lot Televisió, l'alcalde de Tortellà, Josep Reig, ha explicat els detalls del nou pou.
Ja tenim un pou que l'estem acabant, que hem trobat aigua per sort, i bueno, que ha d'ajudar a alimentar aquest sistema que tenim de, per subministrar aigua a totes aquestes tres poblacions. Està a la zona esportiva i bé, ara estem acabant les obres per poder-la dirigir, si convé, cap a una direcció o cap a una altra, en funció d'allà on tinguem la necessitat.
En la línia de la falta d'aigua, Reig ha confirmat aquest mitjà que Tortellà ha rebut una sanció per excés de consum d'aigua d'uns 300 euros. Critica fermament el paper de l'Agència Catalana de l'Aigua i fins i tot arriba a explicar que hi ha números que no se'ls creu.
He vist xifres d'altres pobles que hi ha moltes coses que no, directament no me'ls crec. Vull dir, crec que és tot molt arbitrari, que les xifres no hi ha un rigor, que aquí hauria de ser-hi, i entenc que l'ACA, o sigui, quan reps la sanció, el que has de fer és tu demostrar que allò és veritat o no és veritat. Jo crec que valia la pena que l'ACA fos més rigorosa, que ja les xifres fossin reals, no?
L'Ajuntament de Tortellà treballa per donar una resposta a l'ACA i, per altra banda, en finalitzar els treballs del nou pou. S'espera que en les properes setmanes es pugui posar en funcionament i decidir cap a on es destina l'aigua que s'obtingui.
I l'urbanització Puig de Mar de Santa Pau tindrà una rotonda per millorar l'accés a aquesta zona. Territori ha tret a licitació el projecte. L'actuació de millora té un cost que ronda els 600.000 euros. Informa Gerard Puigdemont.
La Generalitat millorarà l'accés a l'urbanització Puig de Mar, ubicat a l'entrada de Santa Pau Benin d'Olot, a la G524. Actualment aquest és un punt amb poca visibilitat pels conductors que volen sortir d'aquest grup de cases i el que es pretén és posar-hi una rotonda. En parla Sergi Albric, director dels serveis territorials del Departament de Territori a Girona.
L'accés a la pròpia urbanització era problemàtic perquè, diguem-ne, hi ha una curva pronunciada, que per tant era susceptible, diguem-ne, pels accidents, i per tant, però la visió de la seguretat es va, doncs, a treure la licitació de la redacció del projecte, i ara, un cop estigui redactat el projecte, s'ha de veure en quin moment doncs, es podrà anar, diguem-ne, a la següent fase, que seria, doncs, la de licitar l'execució.
L'actuació de millora té un cost d'uns 600.000 euros. El que segueix avançant, també, és la construcció del carril bici entre Got i Can Blanc, que executa el departament. A les per estar que es concreti l'actuació de millora a l'accés de l'aparcament de Can Serra per tal de facilitar l'entrada i sortida d'autobusos i la recollida de persones que visiten la Fageda.
El Consell Comarcal del Ripollès destinarà més de 500.000 euros al manteniment de camins. Són 26 camins dels diversos pobles de la comarca sumats a les millores que es faran també als que pertanyen a la xarxa itinerània. Informa Judit Lechon.
El Consell Comarcal ha tret una nova partida de subvencions per a l'arranjament de camins per als pròxims 4 anys, finançada amb l'aportació del Departament de Territori. En aquesta anualitat ja s'ha lligat al conveni d'actuació un total de 26 camins dels 19 municipis de la comarca. Tots tenen garantida una línia de 16.000 euros, més una partida extra que rebran segons la puntuació que hagin adquirit. Per al manteniment de senders de la xarxa itinerània es destina una partida de 240.000 euros i pels camins rodats de 500.000 euros. Són traçats que comuniquen municipis o petits nuclis de població, donen accés a explotacions, ramaderes i agrícoles i a punts d'interès cultural i turístic. Enric Pérez, des de l'àrea de cooperació municipal del Consell Comarcal del Ripollès.
La feina d'aquest any ha estat fer una revisió de tota aquesta xarxa de camins per evitar duplicitats. És a dir, hi havia alguns camins que es trobaven dins també de l'àmbit del parc natural, de les capçaleres del Ter i del Freser, i el que hem fet ha estat ordenar-ho. El que fa manteniment al parc, doncs evidentment no cal que es faci també de manera recurrent pels manteniments que es fa des de la xarxa itinerània.
En total s'actuaran 860 quilòmetres de camins repartits per tot el Ripollès, incloent-hi els senders de la xarxa itinerània.
Anem als esports. Olot acollirà un nou torneig internacional d'hoquei patins en els pròxims mesos. Ho ha assegurat el regidor d'Esports, Aniol Sellabona, en una entrevista a la banqueta d'Olot Televisió. També ha destacat que ja hi ha un projecte definit per ampliar els vestidors del camp de futbol del Morrot i posar solució a la falta d'espai. Més detalls amb en Guillem Guardiola.
La Golden Cat i la Supercopa d'Espanya l'any 2022, l'Europeu Femení l'any 2023, l'any 2024, l'hoquei patins no pararà. El regidor d'Esports de l'Ajuntament d'Olot, Aniol Sellabona, ha assegurat en una entrevista a la banqueta d'Olot Televisió que la ciutat tornarà a ser la seu d'un gran esdeveniment d'hoquei patins en els pròxims mesos.
Nosaltres ens agradaria que dintre d'aquest any 2024 poguéssim tornar a gaudir d'un esdeveniment de caràcter internacional. Estaríem més enfocats cap a la vessant d'hoquei patins i per tant, doncs, bueno, un esdeveniment que ens faria molta il·lusió a nosaltres per la dimensió i per la repercussió. Per la repercussió perquè estaríem parlant d'un esdeveniment que atrau a molta gent.
El gran auge de l'hoquei patins a la ciutat ha provocat precisament que fa unes setmanes el Club Hoquei Olot lamentés que els equips no disposen de suficient espai per entrenar. En aquest sentit, el regidor d'Esports, Aniol Sellabona, ha reconegut que, de moment, la solució passa per ampliar les hores d'entrenament.
Actualment, o a dia d'avui, no estem en disposició de poder fer un pavelló nou i, per tant, el que hem de fer és, de tot el que tenim, absolutament tot el que tenim, treure-hi el màxim partit possible. També doncs, posem en joc moltes hores de pavelló firal. Precisament doncs, els patinadors en fan un ús important precisament doncs, per poder donar quantes més hores de pista millor.
Una falta d'espai que també pateixen els usuaris dels camps de futbol del Morrot. El president de la Unió Esportiva Olot, Joan Agustí, denunciava fa unes setmanes que els 6 vestidors de les instal·lacions s'havien quedat petits. El regidor d'Esports, Aniol Sellabona, avança que ja s'ha definit un nou projecte per ampliar els vestidors dels camps de futbol del Morrot.
Els 4 camps de futbol 7 disputaven partits, vol dir que com a mínim hi tenim 8 equips i per tant doncs, amb els 6 vestidors actuals ens costa poder cobrir tota la necessitat que tindríem i que és el que voldríem poder satisfer. En aquest sentit, doncs, amb el Morrot ja tenim un projecte definit.
El consistori també ha previst començar un nou projecte per ampliar els vestidors del camp de futbol del Pic del Bac i actualitzar també els de Sant Roc. L'entrevista completa al regidor d'Esports de l'Ajuntament d'Olot, Aniol Sellabona, a la banqueta, es pot recuperar al canal de YouTube d'Olot Televisió.
Atenció, amants de la moda. Per només 89 euros, emporta't unes ulleres monofocals amb una muntura de Pull & Bear a Opticalia Olot. Corre, l'oferta té temps limitat. Descobreix el món amb claredat i estil mentre gaudeixes de la comoditat que només Pull & Bear pot oferir. Visita'ns a Opticalia Olot, ubicada a la plaça Clarà número 12. T'esperem.
Servillar, 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 na-na-na, na-na-na-na-na.
Carai, Dolors, que contenta estàs. Es nota que tens la noia de Servillar.
Ai, sí, vaig tan ben cuidada i tan ben acompanyada.
També et fan totes les gestions. Que bé que vius, noia.
Servillar, l'empresa de col·locació de personal líder a la comarca amb més de 15 anys d'experiència. A Servillar cuidem de la gent gran a casa. Més informació al 972-27-08-64, carrer Maria Vaireda 2, tercer quart d'Olot i a servi-llar.cat.
Participa en l'elaboració del nou Pla de Cultura i Educació d'Olot. El dissabte 9 de març, de 3 quarts de 10 a les 2, vine al Teatre Principal d'Olot i ajuda'ns a detectar els reptes educatius i culturals que té la nostra ciutat. Si no hi pots assistir, pots fer les teves aportacions al web pladecultureieducacioolot.cat. T'hi esperem.
Passa't a la conducció 100% elèctrica de Mercedes-Benz amb els subcompactes EQA i EQB. Descobreix els 559 quilòmetres d'autonomia elèctrica de l'EQA o l'ampli espai amb fins a 7 places de l'EQB. Consulta les nostres ofertes i descobreix tota la gamma del teu concessionari.
Vine a Garatge Plana a Vilamalla, Fornells de la Selva o Blanes o bé truca'ns al 673-137-137.
Un cop de costella?
No. Sí, no. Aquí en Mantresca.
Bueno, Mantresca.
Panxeta.
Panxeta.
Mandresca,
bueno, va. Mandresca
o penjada. Vols fer el manteniment de l'hort, el bosc o el jardí amb el mínim esforç? Vine a Taller Sacrest i descobreix l'exposició de tallagespes, bufadors, robots, tota la maquinària i tots els complements que necessites. Aquesta tardor, descobreix totes les ofertes Husqvarna, com l'operació Canvi. Per la compra d'una màquina Husqvarna, si ens portes la vella, et farem fins a 400 euros de descompte. Estalvia fins a 130 euros amb les eines de bateria Husqvarna. I et recordem que fer la revisió anual de les teves màquines et permetrà treure'ls al màxim rendiment. Taller Sacrest, centre oficial Husqvarna Olot, a la Ronda Fluvià 7.
Fluvià Òptics, prevenció de la salut visual. Revisió optomètrica completa amb informe mèdic de la retina. El 80% dels casos de ceguesa són evitables. Tecnologia al servei de la visió. Al centre d'Olot, al carrer de Sant Rafel. Fluvià Òptics, ens agraden els teus ulls totalment sans.
Passa't a la conducció 100% elèctrica de Mercedes-Benz amb els subcompactes EQA i EQB. Descobreix els 559 quilòmetres d'autonomia elèctrica de l'EQA o l'ampli espai amb fins a 7 places de l'EQB. Consulta les nostres ofertes i descobreix tota la gamma al teu concessionari.
Vine a Garatge Plana a Vilamalla, Fornells de la Selva o Blanes o bé truca'ns al 673-137-137.
Molt bon dia, 8:45 del matí. Ens posem al dia de l'actualitat informativa de la jornada.
Garrotxa Activa us ofereix els titulars de la jornada.
Els alcaldes del Ripollès mostren el seu malestar amb Renfe i Adif pel mal funcionament de l'R3.
Consideren que després de les millores fetes, el servei encara funciona pitjor que abans. Sol·licitaran que els busos substitutius i complementaris continuïn vigents per solucionar les incidències que puguin anar sorgint.
El president del Consell Comarcal és l'Amadeu Rossell.
Això provoca en els passatgers i en la gent, usuaris, un patiment increïble, perquè això és el que no entenen Adif ni la Renfe, no entenen això, que la gent es posa nerviosa, la gent s'atabala, la gent pateix per la feina, perquè els poden acomiadar, perquè no arriben a les hores a les classes, i això produeix un patiment increïble que la gent doncs ho ha d'anar aguantant, i això és el que no podem.
Santa Pau comença el compte enrere per comprar el castell. Aquest dimarts s'ha presentat un marcador digital que s'actualitzarà a mesura que recaptin els fons.
El dia 20 de juny és la data límit per disposar dels 500.000 euros per tal de fer la compra, però fins llavors es realitzaran accions per promoure el projecte.
Volem que aquest espai torni a bategar, porta molts anys tancats, sempre ha estat en mans privades, però sí que hi va haver en algun punt que havia estat l'escola del poble i s'hi generava algun tipus d'activitat, com el teatre, i la gent hi participava, però portem ja unes dècades de que viu d'esquenes al nostre poble i volem recuperar aquest meravellós patrimoni.
És un moment únic, jo crec que és un abans i un després de Santa Pau, no? De que el castell, que va ser el nucli vertebrador de l'inici del poble, pugui ser realment del poble.
Cris Capó d'una banda, també l'Ester Badosa, que havia estat alcaldessa, ja havia intentat la compra del castell i actualment és la presidenta de l'Associació dels Amics de Santa Pau. A la Vall d'en Bas engeguen el primer servei de suport públic a la pagesia de la Garrotxa.
Tindrà una durada de 2 anys i un pressupost total de 7.500 euros. Els principals objectius són millorar la viabilitat econòmica, ecològica i social dels projectes del col·lectiu de la Vall.
En dona més detalls una de les membres de l'entitat que promociona aquesta iniciativa, que es diu Arran de Terra, és l'Ariadna Pomar.
Llavors hi ha una part que les podem assumir nosaltres com Arran de Terra, fins a on arribem, no?, a nivell de coneixements tècnics, però després també si hi ha necessitats més, per exemple, agronòmiques, no?, on la vessant més tècnica productiva, nosaltres aquí no hi arribem tant, llavors derivem, no?, amb entitats amb qui col·laborem o també amb persones que el propi sector digui, ostres, jo tinc aquest assessor que m'interessa que em pugui acompanyar perquè hi confio i perquè m'agrada com treballa i ens entenem i llavors podem derivar-ho.
L'aigua continua sent notícia. Tortellà construeix un nou pou d'aigua al costat de la zona esportiva. És una de les últimes mesures del municipi per fer front a la sequera. En aquesta línia, l'alcalde de Tortellà, Josep Reig, ha reconegut que li han interposat al seu ajuntament una sanció de 300 euros per consum excessiu. Comparteix la postura dels alcaldes de la Garrotxa i no està d'acord amb l'Agència Catalana de l'Aigua. Tampoc veu clars els números.
He vist xifres d'altres pobles que hi ha moltes coses que no, directament no me'ls crec. Vull dir, crec que és tot molt arbitrari, que les xifres no hi ha un rigor, que aquí hauria de ser-hi, i entenc que l'ACA, o sigui, quan reps la sanció, el que has de fer és tu demostrar que allò és veritat o no és veritat. Jo crec que valia la pena que l'ACA fos més rigorosa, que ja les xifres fossin reals, no?
L'urbanització del Puig de Mar de Santa Pau tindrà una rotonda per millorar l'accés en aquesta zona a territori atret a la licitació del projecte. L'actuació té un cost que volta als 600.000 euros. I el Consell Comarcal del Ripollès n'invertirà 500.000 en la millora dels camins. Són 26 camins dels diversos pobles de la comarca sumats als que pertanyen a la xarxa Itinerània. Escoltem l'Enric Pérez de l'àrea de cooperació municipal.
La feina d'aquest any ha estat fer una revisió de tota aquesta xarxa de camins per evitar duplicitats. És a dir, hi havia alguns camins que es trobaven dins també de l'àmbit del parc natural, de les capçaleres del Ter i del Freser, i el que hem fet ha estat ordenar-ho. El que fa manteniment al parc, doncs evidentment no cal que es faci també de manera recurrent pels manteniments que es fa des de la xarxa itinerània.
Aquest cap de setmana es celebra el Cirquem, el teatre principal d'Olot. És un espectacle de circ amb les millors companyies de tot Catalunya. És una iniciativa en favor de Càritas Garrotxa. En parlarem de seguida amb la directora d'Arts Escèniques del Teatre Principal d'Olot, l'Atena Busquets. Per cert, que les arts escèniques són la raó de ser del nou projecte que acaba de començar a l'antic edifici del Cremallera de Ribes. S'ha convertit en un espai cultural que ofereix allotjament a artistes i companyies de diverses disciplines. Amb quin objectiu, Aniol?
Doncs amb l'objectiu de, primer de tot, de ser les propostes obertes al públic que prové d'una de les residents que serà aquest divendres.
El Festival Internacional del Circ de Girona batrà el rècord de trapezistes en una mateixa atracció amb 15 artistes.
El certamen convida una companyia d'il·lusionisme còmic catalana.
I pel que fa als esports... Olot acollirà un nou torneig internacional d'hoquei patins en els pròxims mesos.
Així ho ha assegurat el regidor d'Esports, Aniol Sellabona, en una entrevista a la banqueta d'Olot Televisió. També ha destacat que ja hi ha un projecte definit per ampliar els vestidors del camp de futbol del Morrot i posar solució a la falta d'espai.
Nosaltres ens agradaria que dintre d'aquest any 2024 poguéssim tornar a gaudir d'un esdeveniment de caràcter internacional. Estaríem més enfocats cap a la vessant d'hoquei patins i per tant, doncs, bueno, un esdeveniment que ens faria molta il·lusió a nosaltres per la dimensió i per la repercussió. Per la repercussió perquè estaríem parlant d'un esdeveniment que atrau a molta gent.
L'entrenador de la Unió Esportiva Olot, Pedro Dolera, insisteix en la necessitat d'incorporar un nou atacant.
La seva demanda de fitxar un nou jugador al mercat d'hivern no va ser satisfeta per la direcció esportiva del club. Amb el poc nombre d'efectius, Dolera considera que l'equip ja, a 9 punts de l'Hospitalet, està ratllant l'excel·lència.
I acabarem parlant del projecte de l'Escola Futbol del Ripollès, que es continua consolidant.
L'entitat va patir un canvi de junta ara fa 2 anys amb l'objectiu de reordenar els equips formatius i apostar per la formació dels jugadors del club i no tant pels resultats. De moment han aconseguit doblar algunes categories més i la voluntat és tenir almenys 2 equips en cada etapa formativa.
Busques millorar l'administració de la teva comunitat de propietaris? Ets autònom o tens una empresa i vols una assessoria professional i integral? Vols vendre un immoble o una finca rústica amb totes les garanties? O estàs buscant la teva nova llar? Aquests i molts altres serveis els trobaràs a Garrotxa Activa, la teva assessoria d'Olot. Estem a l'Avinguda Sant Jordi 166. Truca'ns al 972 27 51 12 i explica'ns què necessites. Garrotxa Activa. Professionals al teu servei. Sempre amb tu a garrotxaactiva.cat.
Temps ara per saber què passa a Catalunya, Espanya i el món. 500 pagesos catalans es manifesten avui a Madrid en una protesta unitària.
Agricultors i ramaders de tot l'estat es dirigiran al Ministeri d'Agricultura per reclamar solucions per al sector.
Pere Aragonès anuncia 1.045 milions als pressupostos contra la sequera i reclama consens.
Es destinaran infraestructures per la regeneració i desalinització de l'aigua i també millorar la xarxa, els sistemes de reg i la coordinació amb el món local.
El Parlament portarà al Congrés que els delictes de pederàstia més greus no prescriguin.
Penalistes consultats no hi estan d'acord perquè creuen que no porta solucions a les víctimes actuals que, per contra, han demanat sempre la no prescripció dels delictes.
Suïssa qüestiona la investigació per terrorisme de García Castellón a Marta Rovira pel cas Tsunami.
L'Oficina Federal de Justícia Suïssa es nega a revelar al jutge l'adreça de Rovira i les dades d'un compte bancari.
Desallotjat l'altre bloc de Badalona, contigu al que es va enfonsar i es revisaran fins a 420 pisos.
L'Ajuntament ha anunciat la contractació d'una empresa especialitzada per inspeccionar tots els habitatges de l'illa de cases.
Daife, l'empresa referent en el sector de l'embalatge, revoluciona el mercat del film estirable amb un equipament tecnològic que garanteix la sostenibilitat i la seguretat en el transport de les càrregues. Daife és sostenibilitat, estalvi i seguretat logística.
I a aquesta hora anem a la previsió meteorològica de cara a les properes hores, marcada per una baixada de temperatures. Anem als valors.
Avui ens llevem amb 2 graus negatius a Vall de Núria, 2 ja positius a Das i a Molló, 3 graus a Olot, Ripoll, Ribes de Freser i Mieres, 4 graus a la Vall d'en Bas, Sant Feliu de Pallerols, Vic i Girona, 5 a Camprodon i Anglès, 7 graus a Castellfollit de la Roca, Santa Pau i Roses i 8 a Banyoles i a Figueres.
El temps, amb el suport de Peixos Isma.
Dani Ramírez.
Aquest dimecres ens portarà una mica més de núvols a la tarda. Al matí farà sol amb núvols prims, alguna boirina, temperatura fresca, una mica freda a l'interior, però baixa amb poques glaçades semblants a les d'ahir o potser doncs, baixen un grau cap a la zona interior. Ahir vam arribar a 2 de mínima a Olot o a Vic amb 21 de màxima, a Olot amb 20 i les més altes fins a 23 graus a Mieres o, per exemple, es va arribar als 22 a Girona, 21 a Porqueres, al Pla de l'Estany. Doncs ja diem, no hi ha d'haver cap canvi important, tot i aquest augment dels núvols, a la tarda, un cel una mica enlleganyat, una mica ennuvolat, però sense precipitació. La temperatura de dia, doncs, podria baixar lleugerament, màximes de 16 a 20 graus i puntualment 21 o 22. I demà preveiem com a novetat important que es reforci el vent de garbí, vent de sud-oest, que pot arribar a superar els 40 i 50 km per hora, i això farà disparar la temperatura, més de 22-23 graus a bona part de la costa i prelitoral, i fins i tot podríem arribar a superar els 25-26 graus a l'interior de l'Empordà, Pla de l'Estany, Baixa Garrotxa, interior de la Selva i el Gironès. Per tant, una temperatura molt disparada, tot i que al matí pot estar una mica núvol, la tarda amb clarianes, i amb un front de núvols que arribaria amb alguna pluja feble la nit de dijous a divendres. I divendres també preveiem alguna pluja al nord de les comarques de Girona, a l'interior amb una cota de neu de 600 metres a l'Alta Garrotxa, bé, més fred, baixa la temperatura, podria nevar també cap a l'Albera, cap a les Salines, al nord de l'Alt Empordà, amb un cap de setmana molt més fred.
Peix fresc i marisc per tota la família a Peixos Isma. Cada dia, a partir de les 7 de la tarda, et portem directament a Olot el peix de la Llotja de Roses. Som al carrer Pere Llosa 7, telèfon 972-03-9152. I recorda que també et portem la comanda a casa.
Peixos Isma! 5 minuts més!
Col·labora amb Càritas. Vine al Cirquem Garrotxa, al Teatre Principal, el proper diumenge 25 de febrer a les 5 de la tarda. La taquilla recaptada servirà per donar suport econòmic als programes de Càritas Garrotxa per fer front a la pobresa.
Però què serà exactament el Cirquem? A aquesta hora saludem a l'Atena Busquets, és la directora d'Arts Escèniques del Teatre Principal d'Olot. Què tal? Com estàs, Atena? Molt bon dia.
Bon dia.
Què entenem per Cirquem? Què serà Cirquem?
Doncs mira, portàvem uns anys col·laborant amb la gent de Càritas, fent el Dansem Garrotxa, on participaven doncs, moltes escoles i agrupacions de dansa de la ciutat i de la comarca, i ens semblava doncs, bueno, que potser deixar-les descansar algun temps, ho vam parlar amb la gent de Càritas i vam dir deixem descansar un temps a la dansa, que portem ara ja molts anys col·laborant amb ells, i proposem a la gent de circ, que per sort aquí a la Garrotxa en tenim molta, tant professionals com gent que s'està formant o gent que ho fa d'una forma una mica més amateur, i els hi vam proposar, tots ens van dir que sí, i amb això ha nascut doncs el Cirquem Garrotxa, que serà una mena de cabaret de circ, si entenem que un cabaret de circ doncs és una successió de números amb un lligam, que en aquest cas serà el Pallasso Tot i Turonell, que ell d'alguna manera serà una mica el fil conductor de tot l'espectacle, on participarà molta altra gent.
Això demostra que el compromís de les companyies és absolutament innegable, no?
Sí, sí, estem supercontentes, i la gent de Càritas també, perquè des de que els hi van proposar tothom de seguida s'hi va volcar i vaja, que ningú ha posat cap pega, al contrari, tothom ha estat com molt content i molt emocionant, no?, de participar en una iniciativa com aquesta. També actuar a casa és una cosa que a tothom li fa il·lusió, i tot i que ja mirem que la gent que fa coses a nivell professional doncs vagin passant per la programació de les escèniques d'Olot, doncs bueno, també està bé un dia tenir-los així una mica a tots junts i veure el panorama.
Hem de dir que aquest és un espectacle que compta amb la col·laboració d'Olot Televisió, que l'emetrà un cop ja s'hagi fet en directe, és a dir, al llarg dels propers dies. Atena, com va l'aforament?
Doncs estem encara amb moltes butaques buides, o sigui que fem una mica una crida perquè jo crec que la gent que no sabia ben bé què era, doncs ara amb aquesta entrevista o llegint el plafó o mirant a la web d'Olot Cultura, doncs també La Finestra, crec que alguns artistes van anar a fer un programa, a fer una entrevista. Doncs jo crec que amb tota aquesta informació molta gent es pot animar i el diumenge doncs venir a passar la tarda al teatre, que segur que gaudiran molt. És un espectacle, més que és molt per tots els públics. Jo crec que és un, a la gent gran li pot agradar, a les famílies els hi pot agradar, als joves els hi pot agradar, o sigui que és absolutament per totes les franges d'edat, i que ningú es pensi que és un espectacle de circ per nens, és un espectacle de circ per tothom, i hi haurà moltes sorpreses, a més, o sigui que convidem a tothom que encara no tingui l'entrada a comprar-la ja, que a més és, no és tant per comprar una entrada i veure un bon espectacle, sinó també és per fer suport a la causa solidària de Càritas, que són una gent que amb molta feina silenciosa ajuden a moltíssima gent de la nostra ciutat i de la nostra comarca.
I tant que sí. Atena, una última qüestió. El circ està de moda?
El circ és un llenguatge fàcil, perquè, com la dansa, perquè són aquests llenguatges que utilitzen bàsicament el cos, no? I les habilitats que té el cos, i de cos tots en tenim. Llavors, aquestes disciplines actuen com de mirall, no? Mira què es pot fer amb una cosa que jo també tinc, no? D'alguna manera. El circ, a més, té sempre aquest component de risc, aquest component de... que d'alguna manera, doncs, tant en els que el practiquen com en els que el mirem, doncs, ens fa pujar l'adrenalina i té aquest, sempre aquest component, no? D'emoció extra del que pugui tenir qualsevol altre de les arts escèniques. I bé, vaja, de moda no ho sé, però jo penso que és un espectacle, un tipus d'espectacle que, com que és també universal en un sentit de llarg i de l'ample, o sigui, és per totes les franges d'edat, però per totes les procedències culturals, jo crec, també.
Atena Busquets, directora d'Arts Escèniques d'Olot Cultura, gràcies per acompanyar-nos i enhorabona per aquesta iniciativa.
A vosaltres.
Una abraçada, bon dia i bona hora. Per cert, no deixem les arts escèniques perquè són la raó de ser del nou projecte que acaba de començar a l'antic edifici del Cremallera de Ribes de Freser. S'ha convertit en un espai cultural que ofereix allotjament a artistes i companyies de diverses disciplines amb l'objectiu d'actuar com a espai de creació. La primera de les propostes oberta al públic que prové d'una de les residents serà aquest divendres. En té més detalls la Judit Lechon.
L'edifici de la Cremallera de Ribes ha tornat a obrir les portes, però ho ha fet amb un propòsit diferent. Ara l'espai és un centre d'arts escèniques que dona veu a la cultura, als artistes que necessiten un refugi on crear, i és una porta oberta al públic perquè gaudeixi de tot el que s'hi fa. A la planta baixa s'ubica el Cafè Teatre, un espai de programació cultural. A la primera i segona planta hi ha els allotjaments i la zona d'ideació, i a l'última planta, la de sota coberta, hi ha l'espai de creació on es fan els assajos. Nina Solà és una de les impulsores del projecte.
Vam començar a idear, doncs, dir, hosti, ens encantaria tenir un espai on poder fer els nostres espectacles, que es pugui assajar, i clar, una cosa que es fa molt en les arts escèniques és que els teus espectacles els vas a crear en residència. En residència artística vol dir que tu vas a un lloc on et pots quedar a dormir normalment i tens un temps específic per poder desenvolupar la teva obra, no? I llavors vam dir, hosti, seria guapíssim que poguéssim, que aquest espai que volem fer per nosaltres pogués tenir aquest caràcter de residència, no? I que pogués ser compartit amb altres residents, amb altres artistes que venen a crear el seu espectacle.
Artistes i companyies de diferents disciplines conviuen a l'edifici de la Cremallera de Ribes, l'espai idoni on crear, ja que es troba enmig del Parc Natural de les Capçaleres. La intenció és que no només s'adreci als artistes que hi residiran, sinó que sigui un punt social i que la gent del poble també en formi part. Per això el Cafè Teatre s'obre a tots els públics. Jordi Font és un dels impulsors del projecte.
Per nosaltres és molt important aquest punt de trobada, aquest punt de trobada social, no? Que estem perdent potser amb les pantalles, amb els mòbils, i ens agrada molt aquest tipus de teatre, més un teatre més recollit, més íntim, on posem el focus en aquesta trobada social, no? I és en aquest punt que baix l'estem ideant així, que sigui més una sala polivalent, que puguin passar moltes coses, no? I que es pugui transformar.
La proposta inicial serà aquest divendres 23 de febrer a les 8 del vespre. La primera resident oferirà una mostra de teatre on recrea amb el públic una recepta de gnocchis, fent honor a les seves arrels italianes.
I no deixem el circ perquè el Festival Internacional del Circ Elefant d'Or de Girona batrà el rècord de trapezistes actuant en una mateixa atracció amb 15 artistes. A més, serà la tercera ocasió en què un circ acull un espectacle amb tres trapezis volant en paral·lel.
Doncs sí, els encarregats de fer-ho seran els xilens de Flying González, que ja havien actuat en la segona edició del festival. El director del Festival Internacional del Circ de Girona, Genís Matabosc.
Tenim la tercera ocasió que en la història del circ, en els seus dos segles i mig d'història, doncs es realitzen trapezis triples. Això vol dir tres números de trapezi volant en paral·lel i de manera consecutiva, el que permet que no hi hagi temps morts i el que permet a l'espectador gaudir d'una coreografia aèria excepcional que bat rècord de trapezistes participants en la història perquè hi sumem fins a 15 executants.
A la 12a edició del festival també hi haurà presència catalana amb els il·lusionistes Ramo i Alegria. Es tracta d'un duo que els organitzadors van descobrir en un festival de circ a la Xina. Ara presentaran aquest espectacle d'il·lusionisme còmic a la pista gironina.
I estem feliços d'haver descobert doncs, aquesta parella d'il·lusionistes, el Ramo i Alegria, no a casa, perquè no havien actuat mai en circ a Europa, sinó en un gran festival de circ a la Xina. I per això els vàrem convidar aquí, perquè realment la premissa del festival és clara. No podem convidar números que hagin actuat prèviament ni un sol cop dins la pista d'un circ a Europa Occidental, i com que ells complien aquesta premissa i és un número excepcional, doncs els hem convidat i crec que serà un dels èxits d'aquesta edició.
Aquest dimarts els artistes han fet els primers assajos a la carpa del festival ubicada al Camp de Mar de la Devesa abans de l'estrena d'aquest dijous.
Hi, Bobby. I ara anem al cine. Barbie i Oppenheimer també són les pel·lícules més vistes al cine Olot durant aquest 2023. El gerent de l'equipament, Jordi Descals, afirma que les dades d'aquest últim any són molt millors que les del 2022.
El cine Olot tanca el 2023 amb unes bones dades pel que fa a nombre d'espectadors. Com en molts altres cinemes, les dues pel·lícules més vistes de l'any són Barbie i Oppenheimer, dues pel·lícules molt diferents pel que fa al contingut i al perfil d'espectadors que l'han anat a veure. Tot i això, el gerent del cinema Olot, Jordi Descals, explica que el perfil dels assistents depèn molt de cada film, però sorprèn per la varietat d'espectadors que ha tingut Barbie.
La Barbie sí que reconec que va ser una pel·lícula que ens va sorprendre a tots i que va venir un target d'espectadors molt des de mainada de 8-9 anys fins a gent gran a veure-la. Vale? Depèn de la pel·lícula, Oppenheimer ja van venir més gent més gran. Depèn de la pel·lícula, les de por, ve gent ben jovent, per exemple. Les de mainada venen moltes famílies. Clar, depèn de la pel·lícula, això.
Des de fa uns anys que les plataformes audiovisuals perjudiquen els cinemes tradicionals per la facilitat i el gran gruix de pel·lícules que ofereixen als usuaris. Descals explica, però, que és cada vegada més freqüent que les distribuïdores mirin pel bé dels cinemes.
Sembla que les distribuïdores cada vegada més estrenen en sales de cinema primer i han deixat una mica davant d'aquestes estrenes a les plataformes, vale? Això durant la pandèmia no va passar, van estrenar algunes pel·lícules directament a plataformes i això ens va perjudicar molt, però sembla que de mica en mica es va retornant a la tendència d'abans de la pandèmia.
Les previsions per aquest 2024 són que les dades d'assistència a les sales de cinema segueixin pujant, si més no, a Olot. A més, també volen augmentar en la mesura del possible la reproducció de pel·lícules en català.
Olor de brasa, nens jugant i un espai molt acollidor.
Ja és temporada de calçots a Masia Piguillem.
Vine a fer la calçotada a Masia Piguillem, una masia envoltada de natura ideal per grups.
Més informació i reserves a masiapiguillem.com.
Que queden calçots?
L'entrenador de la Unió Esportiva Olot, Pedro Dolera, insisteix en la necessitat d'incorporar un nou atacant. La seva demanda de fitxar un nou jugador al mercat d'hivern no va ser satisfeta, Guillem Guardiola, per la direcció esportiva del club.
La Unió Esportiva Olot necessita més que mai un reforç. El retorn aquest diumenge d'Arnau Forés després de la lesió a la clavícula es va veure eclipsat per una nova baixa. Uri Ayala va deixar amb 10 els olotins quan l'equip ja havia completat els 5 canvis. Preguntat a la roda de premsa posterior al partit per la possibilitat que l'equip incorpori un nou atacant per reforçar la plantilla aquest tram final de temporada, l'entrenador de la Unió Esportiva Olot, Pedro Dolera, va respondre això.
No em preguntis, pregunta-li Raset i pregunta-li Presi. Jo no, amb això no... Jo soc l'entrenador i jo ja vaig dir el que havia de dir. Estem a 9 punts del segon, crec que rècord de punts de la història, no sé si d'aquest any o de sempre, i d'aquí Olot, i jo no sé, el Prat quan vaig guanyar la Lliga, que vaig fer també no sé quants punts, jo crec que tampoc portava tants punts. És una bulleria el que estem fent, però estem, que si vols jugar tu la setmana que ve, jo t'abriria.
La Unió Esportiva Olot ja és a 9 punts de l'Hospitalet. La segona derrota consecutiva dels barcelonins contra el Castelldefels ha donat una bona dosi d'oxigen a un Olot que ja suma 6 alegries consecutives. Les lesions estan obligant el tècnic a reinventar-se. Sense anar més lluny, el migcampista defensiu Jordi Manzano va tastar una nova figura, la de lateral dret, l'últim partit. Dolera considera inversemblant els resultats que estan obtenint els futbolistes amb una plantilla tan curta.
És una passada, vull dir, és una burrada. Això és reial excel·lent, matícula d'honor i no sé què més posar-li als jugadors. Un dia jugarem millor, un dia jugarem pitjor, un dia jugarem molt bé, un dia jugarem menys bé. Hem passat la de Caín, amb baixes, amb de tot, i l'equip està allà.
L'infermeria de la Unió Esportiva Olot continua omplint-se. La lesió de Yala contra el Sant Cristóbal s'ha afegit a la recaiguda d'Urri i a la baixa des de fa setmanes del central Bruno Perone. El tècnic de la Unió Esportiva Olot, Pedro Dolera, accepta que les lesions poden obligar-li a fer baixar el nivell d'exigència física de l'equip, però reconeix que, de moment, no vol fer-ho.
El projecte de l'escola futbol del Ripollès es continua consolidant. L'entitat va patir un canvi de junta ara fa 2 anys amb l'objectiu de reordenar els equips formatius i apostar per la formació dels jugadors del club i no tant pels resultats. De moment, han aconseguit doblar algunes categories més i la voluntat és tenir com a mínim 2 equips en cada etapa formativa, Judit Curós.
L'escola futbol del Ripollès ha iniciat una temporada de consolidació. Després del canvi de junta i un primer any d'impulsar una nova manera de treballar, el projecte està en fase de treball i de construcció. La voluntat és ordenar l'escola i ampliar-la aconseguint un mínim de 2 equips per categoria. Una fita que han anat aconseguint en aquests 2 anys de treball. La voluntat de l'escola és apostar per una formació que no se centri tant en els resultats. És per això que en aquesta segona volta l'objectiu continua sent fent créixer els diferents equips. En parla Jordi Blanco, coordinador esportiu de l'escola futbol del Ripollès.
Jo és que com a coordinador esportiu em plantejo molt l'escola com un procés formatiu des de principi a final. Per mi és molt important perquè al final, a dia d'avui, entenc que el competir és molt important perquè tothom es basa en la competició i quan dic tothom és des dels mateixos nens, els entrenadors, els pares, llavors hi ha una feina de mentalitzar la gent de que jo hi crec 100% en la formació. Jo crec que a base de que tu formis, i quan dic formar és donar els conceptes que pertoquen a cada etapa. Llavors al final la competició no és res més que ens posa davant del mirall i ens permet tot allò que hem treballat entre setmana posar-ho en pràctica al cap de setmana. Encara la segona volta jo l'encaro amb seguim formant, no passa res pels resultats. Això és un procés i és un procés que dura. A dia d'avui els nens els porten amb 4 anys. Si tot va bé, marxaran amb 18. Són 14 anys de procés, molta calma.
La Junta treballa per tenir un futur amb el màxim nombre de jugadors i amb el màxim de categories doblades per poder nodrir el Ripoll i el Camp de Venut de jugadors formats. El repte ara és fer-ho en les categories més altes, que són les úniques que compten amb només un equip.
Atenció, amants de la moda. Per només 89 euros, emporta't unes ulleres monofocals amb una muntura de Pull&Bear a Opticalia Olot. Corre, l'oferta té temps limitat. Descobreix el món amb claredat i estil mentre gaudeixes de la comoditat que només Pull&Bear pot oferir. Visita'ns a Opticalia Olot, ubicada a la plaça Clarà número 12. T'esperem.
Fins aquí els 5 minuts més d'aquest dimecres. Demà ja hi tornarem, com sempre, a la mateixa hora per despertar-vos de la millor manera aquí a la ràdio. Com sempre, la que us ho explica tot. Gràcies per la confiança. Bon dia a tothom.
Participa en l'elaboració del nou Pla de Cultura i Educació d'Olot. El dissabte 9 de març, de 9:45 a les 2, vine al Teatre Principal d'Olot i ajuda'ns a detectar els reptes educatius i culturals que té la nostra ciutat. Si no hi pots assistir, pots fer les teves aportacions al web pladecultureieducacioolot.cat. T'hi esperem!